Sant Cugat a fons, a Cugat.cat.
20.388 alumnes van començar ahir el curs 2016-2017 a Sant Cugat, una xifra que representa l'1,6% més que fa un any. L'alumnat de l'escola pública creix un 3%, el de la concertada cau un 1% i el de la privada augmenta un 3,5%. Les dades confirmen la tendència moderada a l'alça del nombre de l'alumnat en els darrers anys. De moment, aquest curs ja tindrà 332 escolars més que ara fa un any, una xifra que podrà variar d'acord amb les incorporacions que tinguin lloc al llarg d'aquest mes. Distribuït per categories, l'alumnat assisteix majoritàriament als centres educatius sostinguts amb fons públics, un 44% a les escoles públiques i un 35,6% a les concertades, mentre que els privats apleguen poc més del 20% dels estudiants. La inauguració del curs escolar va tenir lloc la setmana passada amb una conferència del president del Centre UNESCO i director d'Escola Nova 21, Eduard Ballori. Amb ell hi va parlar el nostre company Albert Prat.
Som el president del Centre UNESCO Catalunya i director d'Escola Nova 21, Eduard Ballori, que ha pronunciat aquest dimarts una conferència titulada Canvi educatiu, dibuixar el futur que volem en l'inici del curs escolar. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Està canviant prou ràpid l'educació?
L'educació no està canviant prou ràpid si ho comparem amb com està canviant la realitat. L'educació en general sempre canvia molt lentament. El que passa és que hi ha molts agents que voldrien canviar-la, molts mestres, molts pares i mares, moltes persones vinculades a l'educació, i el que cal veure és què és el que frena que aquest canvi es dugui amb la velocitat que, per dir-ho així, fa 40 anys que s'hauria d'haver donat.
Cada vegada hi ha més sectors que reclamen un nou model educatiu. De fet, a Sant Cugat hi ha hagut polèmica en aquest sentit, amb la dotzena escola. L'administració està fent prou per adaptar l'escola?
L'administració és un reflex de la societat. La societat vol posar l'educació al centre, l'administració posarà l'educació al centre. Jo crec que tenim un problema com a país, que és que tenim una estructura de polítiques educatives massa vertical, massa poc distribuïda. I el que cal és que hi hagi un empoderament major de pares, mares, de mestres i també d'administracions locals a l'hora de transformar el model educatiu per la societat que volem.
I cap on ha d'anar aquesta escola?
L'escola ha de donar resposta sobretot a tres grans preguntes. Una, com podem descriure i predir la realitat, és a dir, com la podem entendre. Una altra és què ens permetrà subsistir, és la pregunta per l'economia, per el treball. I l'altra és què i com volem ser. I aquestes tres preguntes les ha de poder respondre l'educació.
Perquè l'objectiu ha de ser assolir coneixements memorístics, per dir-ho d'alguna manera, o assolir capacitats?
Des de fa 25 anys el nostre marc legal estableix que la funció de l'educació és desenvolupar competències per la vida. I desenvolupant aquestes competències, adquirir els coneixements que permetin aplicar-los a realitats rellevants. El problema que tenim és que portàvem un segle i mig pensant que la funció de l'escola era transmetre coneixements. I això fa 25 anys que el marc legal diu que ha canviat, però la inèrcia fa que la nostra escola encara no s'hagi adaptat a aquest nou marc.
I qui ha d'establir aquest model? N'hi ha d'haver de diferents per permetre l'elecció o això genera desigualtats?
Les desigualtats només es donen si el desenvolupament de competències que la societat estableix no es donen igual per qualsevol infant, independentment de la família que tingui, d'on provingui, de quin sigui el seu context. Això és el que ha de garantir una societat. El desenvolupament competencial bàsic va ser similar. El que passa és que cada escola en una societat plural ha de poder tenir un projecte educatiu propi, i això també ho estableix el nostre marc legal. El projecte educatiu propi ha de respondre a aquestes competències que el conjunt de la societat estableix i també a la cultura que el centre i les famílies estableixen. Això és el que passa a països com a Finlàndia, on tu no tries escola en base a l'estàndard diferent de qualitat, sinó al projecte educatiu que cada escola et mostra.
I un cop decidit que poden anar a aquesta escola, quins canvis hem de fer? D'un dia per l'altre és molt difícil que un mestre pugui canviar la seva manera d'ensenyar. Amb quin horitzó hauríem de treballar?
Home, si quan vam recuperar l'autogovern haguéssim establert un marc de quin model d'escola volem tenir, similar a com s'havia fet als anys 10, 20 i 30, a l'època de la Mancomunitat o de la Generalitat Republicana, 40 anys després, això ja ho tindríem solucionat. Llavors, una mica el que hauríem de plantejar-nos és que no necessitem esperar 40 anys més per veure si els canvis poden ser possibles. El que hem de mantenir és una mica el criteri de què és el que permet que l'escola avui s'actualitzi, que és que va tenir un propòsit de desenvolupar competències per la vida, unes pràctiques fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen, i a partir d'aquí actualitzar les capacitats dels mestres, actualitzar les normatives, actualitzar el funcionament de les escoles i empoderar les escoles perquè puguin donar resposta a aquest objectiu de propòsit.
Hi ha, per altra banda, la sensació també en alguns sectors que nous projectes educatius són més aviat una moda passatgera, fruit potser d'un intervencionisme per part dels pares a l'escola, una mica potser un pèl massa de participació en aquest sentit, i que a vegades són coses que poden passar, que poden marxar. Creieu que aquests nous models que es van presentant s'acabaran establint o que hi ha algun, per alguna manera poden passar?
Crec que era Sèneca que deia que no hi ha bon vent si no saps on vas. El problema és que si no saps on vas, tot et semblen modes. I si saps on vas, pots determinar què són instruments perquè t'acompanyin on vols anar i què són accions que no t'aporten res de nou. I una mica el problema que tenim és que ens costa saber on anem. El que nosaltres volem contribuir amb el programa Escola Nova 21 precisament és a generar un horitzó comú pel conjunt del sistema educatiu, generar-lo de la mà de les pròpies escoles i de les famílies, i que aquest horitzó comú permeti aleshores determinar què és el que, quins instruments poden permetre que aquestes escoles puguin anar cap a aquest propòsit competencial i quins instruments simplement són accions marginals o que no aporten un valor afegit.
Per tant, podríem dir que el futur de l'escola passa pel que decideixin mancomunadament pares, mares, mestres, tots els actors que hi participen.
El futur de l'escola passa pel que decideixi la societat. La societat s'ha de prendre seriosament l'educació i ha d'entendre que l'educació és l'instrument principal per determinar el model de societat que volem. Això significa redibuixar quin és el propòsit de l'educació al nostre país, redibuixar quines són les pràctiques d'aprenentatge que es donen a les escoles i, sumant aquests dos elements, fent partícip el conjunt de la societat, avançar cap a una escola que veritablement empoderi els nois i noies per ser ciutadans autònoms i persones amb una vida plena.
Doncs Eduard Ballori, president del Centre UNESCO Catalunya i director d'Escola Nova 21, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs avui parlem d'aquest inici de curs i d'aquí uns minuts parlarem amb dues mares que avui ens acompanyen a l'estudi, la Sara Nochebuena, que ja segurament recordareu, col·laboradora d'aquesta casa. Sara, molt bon dia.
Muy buenos días.
Mare de dos fills i esperant un tercer.
Así es.
Bueno, ja m'ho explicaràs després. I també ens acompanya la Rosa Díaz, molt bon dia.
Bon dia.
Que és també mare de dos nens.
I tant.
Petits.
Petits igual, dos
també,
o quatre anys.
Tots petits.
Tots petits.
Molt bé, doncs després parlarem amb elles. Ara ens n'anem a l'Institut Arnau Cadell, allà es troba la nostra unitat mòbil, la Eva Garrido, per conèixer quines són les primeres impressions en aquest inici de curs d'alumnes i també d'algun dels professors. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carme. Què tal? Estem aquí a l'Institut Arnau Cadell i tenim aquí els alumnes de primer de la ESO que estan fent a l'hora del pati i tenim aquí diverses alumnes. Tenim aquí a la Carla. Hola, Carla.
Hola.
A l'Aina.
Hola.
I a la Mar.
Hola.
I també a l'Aimara.
Hola.
I els anàvem a preguntar que com ha anat aquest, aquest primer dia de curs.
Doncs molt bé, la veritat és que m'ho he passat molt bé i, bueno, m'agrada molt.
De moment ha anat bé el primer dia?
Sí, molt bé, he vingut molt entusiasmada i amb moltes ganes de treballar.
Escolteu, i com es presenta el segon?
No sé. No sé.
Home, de moment, al matí, com ha anat? Ja us heu posat a tope amb les assignatures o encara esteu aterrando, que en dirien en castellà?
Bueno, hem començat a poquet, hem fet un petit test d'anglès per veure el nivell que teníem i hem fet una mica de classe de naturals, però anem a poc.
Escolteu una cosa, vosaltres que acabeu d'arribar a l'institut, heu notat un canvi a l'hora d'organitzar-vos en les vostres rutines de cada dia?
Bueno, sí, una mica, perquè només tenim pel matí i també amb les taquilles i tot, és com una mica lío i encara ens hem d'acostumar una mica.
Què n'espereu d'aquest nou curs, d'aquesta nova etapa que us espera de l'ESO i d'ara dels futurs cursos que us queden?
Pues passar-s'ho molt bé, no sé, que no sigui tampoc molt difícil.
I estudiar?
Sí.
A part, no? Escolteu, i quines són les vostres impressions que teniu sobre l'institut? Us l'esperàveu així, tal com heu arribat?
Bueno, jo m'esperava més o menys això, però el ser els grans a l'escola i ara ser els petits ha sigut un gran canvi i encara ens hem d'acostumar.
I parlant d'acostumar-vos, la rutina, la tornada de vacances, us ha costat molt això de posar el despertador?
Bueno, la veritat és que sí, perquè abans em despertava molt tard i ara ens despertem a les 6:45 per agafar el tren i venir cap a l'escola. Sí, jo això de despertar-me d'hora encara m'he d'acostumar, però bé, matinada també està bé. I sí, és un gran canvi de l'escola a l'institut.
Però teníeu ganes de tornar i començar aquesta nova etapa que comença, valgui la redundància, ara a l'ESO?
Sí, la veritat que sí, perquè també he trobat a faltar els meus amics i una mica estudiar perquè, bueno, això.
Parlant d'amics, heu vingut sols a l'institut amb algun altre company de l'escola? Teniu algun conegut, allò que diuen que arribeu sols, no?
No, bueno, hem anat quasi tot a l'escola i quasi tota la classe i un cop allà doncs, ens han separat per les classes, però hem conegut amics i seguim amb els mateixos amics també de sempre.
I us trobeu al pati i tant.
Sí.
Tenim aquí també els mestres, el director de l'institut. Mira, Josep Lluís, vine cap aquí, el director de l'Institut Arnau Cadell. Ara que tenim aquí els alumnes i que els tenim ben posats, què és el que han de tenir més clar aquests joves que han passat de la primària a l'institut?
Bueno, bon dia. Jo penso que el primer és que hi ha un canvi important, que intentem minimitzar amb la mida que és possible, però jo penso que la diferència fonamental és que passen de ser els grans a ser els petits, no? I això, doncs, bueno, jo crec que els espanta, que els crea una situació, doncs, d'inseguretat, que és la que justament treballem, no? Perquè s'hi sentin còmodes, segurs i molt tranquils.
Com estan els joves aquests dies? Estan nerviosos encara de tornar a les vacances, una mica dispersos?
No, al contrari. A part, ahir amb els profes parlàvem de les sensacions tan bones que vam tenir ahir, perquè tenim 145 alumnes a primer d'ESO, i feia molt temps que no recordàvem una promoció amb uns hàbits tan bons, almenys el primer dia, i per tant estem realment molt, molt contents, molt il·lusionats, i bé, veiem que hi ha uns hàbits de treball, doncs, francament molt bons, i que esperem que nosaltres, doncs, els puguem mantenir i tot això.
Tenim aquí una altra mestra, l'Olga, professora de música. Olga, com han anat les primeres classes amb els nanos?
Bé, pràcticament he tingut dues sessions, o sigui, una de presentació i una primera classe. I bé, estic molt contenta, ha sigut un moment molt agradable. A primer hi havia una tensió per part de tots perquè doncs, el desconeixement de les persones, però de seguida hem començat a parlar, han fet una activitat de coneixença i tothom s'ha mostrat molt obert, molt comunicatiu i molt bé, molt a gust. Bé, i jo també, amb ells també.
Com tracteu els mestres també aquests primers dies sabent que aquests nanos passen d'una escola primària a l'escola, a l'institut? Els intenteu que aquesta acollida sigui el més bona possible?
Sí, aquest és això. Penso que, a veure, el més important de tot és que nois i noies que venen de fora i que no es coneixen, doncs el primer que han de trobar és que s'han de conèixer entre ells i que aquesta coneixença sigui còmoda i agradable. Llavors, doncs, fem activitats perquè doncs, es puguin explicar les seves aficions, d'on venen, on viuen, si hi ha algú que té la mateixa afició que algun company de classe, de manera que es van fent protagonistes poquet a poquet i tothom els va coneixent. I aquest canvi de primària a secundària intentem minimitzar-lo perquè en pocs dies ells ja se sentiran de l'institut.
Carme, ja ho veus, professors, el director, els alumnes, doncs ben contents d'aquest inici, la tornada a l'escola, a l'institut, i bé, encoratjats per començar aquesta nova etapa. No sé si tens alguna pregunta,
Eva,
els hi traslladaria.
Ara són a l'hora del pati, no?
Ara són a l'hora del pati, però acaba de sonar el timbre, oi que sí, director, que han de tornar a classe? Ja han de tornar a classe.
Han de tornar cap a classe. Molt bé. No, únicament pensava, dic, mira, podem aprofitar, si encara sona l'hora del pati, aquest canvi que per aquests alumnes de primer de l'ESO els hi representa el salt de l'escola a l'institut. L'hora del pati també és una mica peculiar, no? Perquè, clar, ells ja ho han comentat, ara són els petits. d'aquest centre, de l'institut, quan venen de ser els grans de l'escola. I potser les actituds també una mica canvien. Però vaja, tu mateixa has pogut veure què feien. Jo imagino que fer grupets i parlar, no?
Doncs vols que et digui la veritat, Carme? Ja ara em xivaré. El que tenien era tots el mòbil a la mà.
Ostres, és veritat.
M'estan preguntant que què estàveu fent a l'hora del pati. I jo els dic que esteu tots amb el mòbil a la mà, suposo, i aquesta pregunta la traslladaré al director. Lo dels mòbils, això que sortin al pati i el primer que facin és treure el mòbil de la butxaca...
Bueno, nosaltres justament aquest any tenim una nova normativa que l'any passat vam fer entre tots, vam fer un procés participatiu i vam decidir doncs què n'havien de fer amb els mòbils. I home, és una situació que ens preocupa, però ens preocupa amb la mida que ens preocupa la situació a nivell social, no només de l'institut. Clar, la nostra filosofia és una, és que no podem fer de l'institut una illa diferent del que és la societat en quant a l'ús de la telefonia mòbil, i per tant tenim una normativa, jo crec que ajustada al que són els interessos, no?, de les diferents parts. Aquesta normativa ara l'explicarem i sobretot ha de ser una normativa doncs compartida. Tinguem en compte que aquestes generacions el mòbil és un apèndix, no? És a dir, no sé què és més important, si la mà o el mòbil.
Difícil treure'ls-hi de les mans, vaja.
I, per tant, sí, clar, i el que no podem fer aquí és crear una illa que quan surten al carrer, doncs, la vida és diferent. Per tant, el que intentem és educar amb l'ús de la telefonia mòbil.
Perfecte.
Molt bé, Eva. Doncs moltíssimes gràcies. Trasllada el nostre agraïment també a l'Arnau Cadell per la seva col·laboració i per la seva participació i de camí cap a casa.
Això
Eva,
farem.
Nosaltres ara continuem. Gràcies.
Gràcies, Carme.
Continuem amb la Sara Nochebuena, com us dèiem abans, i la Rosa Díaz. Elles són mares i ara escoltàvem aquestes impressions, primeres impressions. Per vosaltres que teniu fills d'edats més curtes, són més petits, us ha costat el primer dia de classe ahir?
Jo de la petita sí, del gran una miqueta no, perquè
digue'm
ja
quines edats, quines edats són?
2 anys i 4 anys.
2 i 4?
Sí, i la primera sí, perquè era la primera vegada que anava a l'escola, que és a la guarderia, i del segon no, perquè ja tenia els companys de l'any passat, i bueno, una vegada que vam arribar a l'escola doncs es va veure i una miqueta ja es va atenuar, no?, el primer dia, i molt bé. Però la nena sí, sí que és una miqueta encara plorar i tal, però bueno, que després es queda molt bé, eh?
I el teu fill tenia ganes d'anar a col·le?
Sí, sí.
Estava ja predisposat, sí, a demà, me'n vaig a dormir i demà vaig a col·le?
Bueno, tant de que demà és el dia de l'escola, no, però d'això que arriba el moment de que veurà un altre cop a tots els nens, a l'escola, jugar, fer activitats, i això li agrada molt. I la veritat és que sí que tenia ganes. Sí, ara per ara sí, més endavant, que sigui més gran, no ho sé, però ara per ara sí.
I els teus, Sara, tu tens 2 i estàs... queda un mes per tenir el tercer.
Así es, así es. Bueno, en el mío la verdad es que también fue un cambio, es un cambio, porque al final el grande sí que tenía bastantes ganas de ir. ¿Por qué? Porque en el estado en el que ahora me encuentro yo no puedo darle la atención que él quiere y el juego que él desea. Entonces digamos que ese momento de aburrimiento ya lo empezaba a sufrir. Entonces, el inicio a clases, en tener una rutina, en jugar con sus amigos, el poder correr, eso ya lo echaba él de menos. A lo mejor hubiera sido otra situación si hubiéramos estado muy activos y entonces el nivel de lo que fuera la adaptación hubiera sido a lo mejor un poco más complicada. Pero en este caso, él ya estaba bastante contento. Un día, bueno, un viernes, ellos empezaron el lunes, un viernes fuimos a conocer a la nueva profesora y entonces fue esa introducción y digamos que él ya se estaba haciendo la idea y tenía ganas, ¿no?
El primer contacto.
El primer contacto.
¿Vosaltres treballeu fora de casa?
No, jo ara mateix no treballo.
Tu no treballes.
No estic treballant ara mateix.
I la Sara, treballes?
Jo estoy terminando de... Las últimas semanas. Me estoy preparando para descansar, que la verdad es bastante trabajo. El trabajar también con niños y con una barriga como la que tengo es... Perquè, és complicat.
Clar, jo m'imagino, teníeu ganes ja que arribés el primer dia d'escola? O sigui, que es comencés
jo,
el curs?
Jo sí, jo moltíssimes ganes, perquè es nota quan tenen una rutina i fan activitats que és fora de casa, perquè fora de casa sempre fa, o sigui, a casa fa sempre el mateix, més o menys, eh? I encara que nosaltres som molt actius i fem moltes coses al dia i que amb dos nens s'ha de fer. Però fa falta perquè ells també noten estar amb més nens, amb altres persones, amb els pares tot el dia no poden estar. Han d'estar amb la seva edat, eh?
S'han de relacionar.
Sí. Jo crec que sí que és necessari. Jo tenia moltes ganes, eh? De que estigués.
I tu, Sara, m'imagino que també, no?
Bueno, també. Però també, a veure, a mi me parece que la cantidad de vacaciones que tienen es demasiado. A ver, todo agosto estoy de acuerdo, pero el esfuerzo que también a cada familia y a cada padre le conlleva tener a los niños desde finales de junio, todo julio, agosto y mitad de septiembre, es mucho a nivel de logística, a nivel de si no puedes tirar de los abuelos, bueno, entonces los abuelos también llega un punto en que también se cansan. A nivel económico también es un gasto.
Ayuda externa.
Uno,
clar, en el cas de la Rosa, perquè ella està
tinc
a sort
de poder estar amb ells, exacte.
Però no tothom, hi ha moltes mares i pares, depèn de com s'organitzin familiarment, que...
És molt complicat, eh?
És difícil. Sí.
Claro, entonces sí. Estar tirando siempre de casales o de los abuelos o de canguros, porque no todos tienen la posibilidad de tomarse 10, 12 semanas de vacaciones.
No.
O a nivel económico tampoco pueden.
I escolteu una cosa, amb el començament de l'escola també comencen les activitats extraescolars. Els vostres fills, amb l'edat que tenen, ja fan activitats extraescolars?
El meu l'any passat no feia, ja aquest any, amb 4 anys, farà, però farà fora de l'escola. Farà piscina i volen que faci també matucada, música. Però és una mica més perquè a ell li agrada, eh? No és una cosa de sobreposar més feina al nen. No, és una cosa que a ell li agrada, jo crec que és una cosa bona perquè és física també, és una miqueta que és un nen molt, molt mogut i per això ho farem, eh? Si no, no faria extraescolar si no sigués alguna cosa que ell me demanés. Perquè trobo que ja fan gaire feina, encara són petits per això, però posar massa càrrega tampoc m'agrada.
Así es. El mío también. El mío hace extraescolar como fuera también de la escuela natación. A mí también se me hace que es una actividad muy importante que tienen que aprender, más que nada. Nunca se sabe si pudieran sufrir algún accidente o lo que sea, que estén cerca de piscina, etcétera. Y, a ver, nosotros somos extranjeros. Mi marido es holandés y para nosotros es importante que aprenda el idioma. Y tenemos la suerte que aquí en San Cugat existe un convenio o la escuela Gerberdorla que cede las instalaciones a la escuela holandesa. Y como en Holanda los niños a partir de los 4 años comienzan la educación infantil, entonces el mío acaba de iniciar. Ayer fue su primer día también y muy bien, está muy contento y también digamos que tiene una conexión muy especial con el idioma, digamos. O sea, no es nada extraño, sino que es algo que le agrada, ¿no? Y para nosotros es importante que tenga ese nivel.
Última pregunta per les dues i amb resposta, si pot ser breu. Jo... Ho heu deixat, teniu tot el curs organitzat o encara en els primers dies teniu coses pendents? Roba, llibres, decidides aquestes extraescolars?
Ja està tot decidit, des del primer moment ja està. Des del moment que han començat l'escola.
O sigui, no tens res pendent?
Res.
Ja està.
Tu també. Tu esperant que arribi finals d'octubre.
I ja està.
Perquè arribi el tercer o la tercera?
El tercero. Otro niño.
Tres nens.
Déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs avui hem parlat de l'inici del curs escolar, del que suposa per als alumnes, del que suposa també per als professors, i hem volgut també contrastar una mica l'opinió de pares, en aquest cas de dues mares que ens han acompanyat, la Rosa Díaz i la Sara Nochebuena, a qui agraïm moltíssim que hagin volgut venir avui al Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Sant Cugat a Fons. La vida és local.